Programació especial a Ràdio Sabadell. El centre d'esports es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Tres quarts d'una aquest divendres, dia 18 de juny. Què tal, com esteu? Benvinguts a aquesta programació especial. Un dia més comentant l'última hora del centre d'esports aquí a Ràdio Sabadell. Programació especial que podeu seguir a l'streaming d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i que també trobareu, si us perdeu un fragment, per exemple, de la roda de premsa que escoltarem de seguida, al podcast de l'Hotel Suís, a la mateixa pàgina web. Va parlar fa ja uns quants dies Esteve Calzada comentant el postdescens, una mica una lectura institucional. Va parlar fa uns dies, si recordeu, Bruno Batlle i també José Manzanera en clau esportiva, i avui és el torn de tornar a escoltar Esteve Calzada, però acompanyat de l'entrenador, d'Antonio Hidalgo, un cop ja confirmat que complirà l'any de contracte que tenia, que serà l'entrenador, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell 2021-2022. Un programa que fem amb la Bea Aguilar al control de so, amb el Roger Benet i el Sergi Garcés a la nova Creu Alta, el Pau Vituri a la redacció i a les xarxes socials, que us parla l'Adrià Arroyo en nom de tots ells, per acostar-vos a aquesta última hora, aquesta compareixença que arrenca d'aquí a 14 minuts pel meu rellotge. Per tant, marxem cap a la plaça Olímpia, marxem cap a les instal·lacions de la nova Creu Alta. Allà, com us deia, tenim el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Molt bon dia.
Faiseritzat, no, a més, avui?
Sí, avui he tocat passar per vacunació. Bé, tota una experiència, eh? I s'ha de dir, ho he fet a les xarxes socials, deixem que ho digui també en antena, Adri, una autèntica meravella, eh? Ràpid, ben organitzat i res, trigues més temps en els 15 minutets que has d'esperar-te un cop t'han posat la vacuna que no pas tot el procediment previ de passar per aquí i passar per allà.
Doncs va bé saber-ho per quan toqui passar per allà. De moment la veu perfecta, no hi ha cap símptoma, no hi ha cap... No fa mal tampoc, Sergi.
No, bé, cadascú és allò, el llindar del dolor el pot tenir cadascú en algun punt, i també el de l'esposa a les xeringues, a les agulles, però en un principi aquí un servidor no em faria el valent, simplement, bé, ha anat ràpid i ha anat bé.
Doncs no hem de parlar de vacunes avui amb el Sergi Garcés, sinó d'aquesta tercera roda de premsa per acabar de dibuixar el que és el Sabadell del futur. Venim d'una roda de premsa potser més en clau club en general, institucional, amb Esteve Calzada. Venim d'una enclau sobretot esportiva amb Bruno Batlle i amb José Manzanera. Per si us heu perdut l'entrevista que el mateix Sergi va fer amb el Pau Morilla Giné, el representant del grup d'inversors estrangers, el sabadellenc, que bé, crec que van ser tres quarts d'hora, Sergi, comentant una miqueta tot aquest projecte en línies generals, que podeu trobar al YouTube d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, per acabar de dibuixar el que és la realitat del Sabadell ara mateix, i segurament l'únic que faltava per escoltar, i a més ho podrem fer extensament en les properes hores, Sergi, és el míster, és Antonio Hidalgo.
Sí, així és. És l'última peça d'aquest, no diré trencar closques, però sí d'aquesta estructura esportiva, com dius. Tot va començar 48 hores després del descens amb aquella compareixença de premsa, no sé si encara amb el dol massa present, amb la ferida massa oberta del que havia succeït, com dic, 48 hores abans a Anduba, a Miranda, del president, d'Esteve Calzada. Després, dues setmanes més tard, va arribar aquesta mateixa setmana, de fet, aquesta compareixença del director general, de Bruno Batlle, i del director esportiu, José Manzanera. Com dius, ahir l'entrevista amb el conseller i portaveu del grup d'inversors estrangers, anem a dir-ho així per diferenciar-ho, Pau Morilla Giné, el sabadellenc i arlequinat, com un cop més es va encarregar de repetir amb la seva història, doncs arlequinat Pau Morilla Giné. I avui, doncs no sé si tanquem el cercle, però en tot cas, abans que comencin les presentacions, abans que comencin l'arribada de cares noves, abans que comencem a conèixer renovacions de futbolistes d'aquí i d'allà, avui, Antonio Hidalgo, com dic, l'última peça que faltava per parlar davant dels mitjans de comunicació, i acompanyat, a més, que això, fins i tot, Adri, no sé si t'ha succeït o no, però ha generat alguns dubtes, alguns neguits a través de xarxes socials, i fins i tot en alguns companys dels mitjans de comunicació, no de Sabadell, tot s'ha de matisar, que potser sorpresos i un pèl aliens a l'actualitat del dia a dia, estranyats per aquesta roda de premsa i per aquesta dualitat de Calzada Hidalgo, Hidalgo Calzada, es preguntaven si és que avui hi hauria alguna notícia bomba en forma d'adeu sobtat del de Canovelles. Deixa'm que ja m'avanci, per si algú encara va un pèl despistat. Tranquil·litat absoluta, Adrià, en aquest sentit.
Doncs no s'espera cap bomba en aquest sentit, però sí que després de, crec que són 3 setmanes sense escoltar-lo, doncs saber també el parer d'Antonio Hidalgo, ja no només del que hem viscut fins ara, sinó del que hem de viure en el futur, crec que anirà bé per acabar de dibuixar tots, cadascú en el seu marc mental, el que ha de ser el Sabadell del futur. Per repetir les mateixes preguntes que et llançava fa, crec que era un parell de dies, amb la compareixença de l'àrea esportiva. La primera, crec que vas utilitzar el terme puntualitat suïssa. Anem en hora, no? O hi ha moviment o no?
Mira, et diré el mateix que amb Bruno Batlle i que amb José Manzanera. Els protagonistes són a la casa. Els protagonistes ja són a l'estadi. De fet, són des de pràcticament primera hora del matí i estan per aquí. Per tant, és qüestió que allò que estan fent, encara parlant, encara reunits, encara doncs, treballant, perquè al cap i a la fi és el que està fent l'àrea esportiva. Com dèiem també ara fa uns dies, Adri, fins i tot abans que es confirmés la continuïtat de Manzanera i d'Hidalgo, ja s'estava treballant, ja estaven treballant ells mateixos doncs, en la confecció d'aquesta plantilla Sabadell 21-22. Per tant, és qüestió de que no ens facin esperar més de l'obligatori. Deixa'm que digui que, a diferència del que ha passat fins ara, de la primera roda de premsa d'Esteve Calzada o de la posterior de Bruno Batlle i de José Manzanera, que avui hi haurà, feien la broma els companys del Departament de Comunicació del club, que hi haurà fila zero perquè estaran acompanyats, i estaran acompanyats en aquest cas, bé, d'alguns dels que ja han passat per aquí, és a dir, si no hi ha contraordre, ha d'assistir el director general Bruno Batlle i serà també en aquesta primera filera de la sala de premsa el director esportiu José Manzanera, i enmig de l'Eurocopa i de tota la feina que això li suposa a un home de futbol com ell, el nostre company periodista i conseller Àxel Torres, que també assistirà a la compareixença de premsa, com diem, d'Antonio Hidalgo. Insisteixo, això és el que ens han comunicat des del Departament de Comunicació. Si no hi ha cap canvi d'última hora o cap obligació d'última hora que els hi impedeixi, hi seran tots tres en aquesta, enteneu-me, filera d'autoritats que hi ha just davant de la taula principal de la sala de premsa Miguel Quereda aquí a l'estadi.
Doncs no sé com té l'agenda l'Àxel, però a les 3 té un Suècia-Eslovàquia, a les 6 un Croàcia-República Txeca i a les 9 aquest derbi, podríem dir britànic, aquest Anglaterra-Escòcia, que és el menú del dia avui a l'Eurocopa. Segurament és dels dies, crec jo, Sergi, que no estem tan pendents del què, no? Perquè al final no és que s'hagi de fer en teoria, no sé que em diguis al contrari, com dèiem abans, cap gran notícia ni res d'això, però sí que després d'estar tan acostumats en el dia a dia, en una temporada que ha tingut tantes jornades intersetmanals amb rodes de premsa de prèvia i de postpartit i d'escoltar, avui fèiem el càlcul ràpid, gairebé un centenar de rodes de premsa haurà fet Antonio Hidalgo durant l'últim any, que es diu aviat. Ara feia ben bé 20 dies que no l'escoltàvem i també ve de gust saber un dels grans líders del club, com a mínim en el terreny esportiu, què en pensa de tot plegat, no?
Sí, i m'atreviria a dir, i els que coneixen ja una mica Antonio Hidalgo i els que tenim l'oportunitat de parlar amb ell amb una certa freqüència perquè així ens obliga la professió, que jo diria, fins i tot m'atreveixo, Adri, que líder dins del camp i fora del camp, i no em refereixo només al vestidor, ho dic perquè Antonio Hidalgo reuneix aquella idea d'un home que entén perquè, permeteu l'expressió un pèl barruera, perquè ha mamat com a futbolista, com a capità, perquè les ha vist de bones i de no tan bones quan encara era jugador, el que significa i el que és el Centre d'Esports Sabadell, i per tant té aquest pes més enllà del que significa un entrenador a l'ús. I amb això no li estic afegint més pressió de la que ja tindrà aquesta temporada en aquesta acabada de batejar, de crear primera ref, aquesta primera temporada de la nova categoria que ha posat en marxa la Federació Espanyola de Futbol. Però sí que és evident que és un home que es fa sentir, que es fa escoltar quan parla de futbol, però que jo crec que a més emmarca o engloba en ell mateix molt més que un entrenador com els que hem pogut tenir al llarg de la història dintre d'aquest centre d'esports Sabadell.
Per cert, marxa l'Outlet des d'ahir a primera hora. He pogut passar per la nova Creu Alta tant ahir com aquest matí abans de venir cap aquí. Podríem dir que el ritme ha anat clarament a menys. Recordem, ahir era el dia obert sobretot només als socis, als abonats, i per tant les cues van ser per mi sorprenents ahir.
Sí, arribaven bé, els que per fer una mica la fotografia, des de la porta de tribuna principal, que és per on s'ha d'accedir a aquest outlet que ha organitzat el Centre d'Esports Sabadell, superant la part de taquilles que va cap a Gol Nord, és a dir, que va carrer amunt, direcció la Ciutat Esportiva d'Olímpia, perquè ens entenguem, i anava gairebé fins al carrer de dalt, o sigui, va haver-hi moments de pics d'afluència importants. De fet, jo crec que això es demostra no només amb que avui, que ja és dia obert per socis i per no socis, en la menys afluència, no? Com ha minvat en aquest cas l'afluència de públic a l'estadi, sinó també, Adri, el que queda d'estoc, perquè ara fa una estona, quan hem arribat per aquí, gairebé quedaven extrems, eh? O talles molt, molt, molt petites, o talles molt, 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 molt grans de tot el material, samarretes, pantalons, de suadores, bé, tot el que és el marxandatge oficial del Centre d'Esports Sabadell. Com dic, ja ens deien que queden allò que es diria restos de sèrie, eh? Una mica ha quedat la cosa molt, 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 molt repartida.
Ara pensava, clar, al final estava repassant el Twitter, per exemple, hi ha moviments aquí i allà, renovacions al Sanluqueño Teo, o sigui que van plovent Linares a l'Albacete com a nou fitxatge. Estem en una època en la qual, més enllà de si anem tard o no, el dol, entre cometes, del que va ser el descens, Sergi, cadascú l'haurà paït a la seva manera, però ara ja és un moment ja d'il·lusionar-se en fitxatges, de pensar en com anirà la temporada, de fer aquest, en castellà li diuen borrón y cuenta nueva, no? Estem en aquest punt de la pel·lícula ara ja aquestes setmanes, no?
Sí, és el moment, bé, això insisteixo, cadascú paeix el dol d'una manera o d'una altra. Però al final jo crec que han passat el temps suficient com perquè tots plegats ja ens fem a la idea que això ja s'ha de superar i que al final és que estan en plena construcció, en plena confecció de la plantilla i que en qüestió de poc temps, i ho deia Bruno Batlle quan li preguntàvem aquesta setmana en la seva compareixença de premsa, Adri, a l'espera, entre d'altres coses, de saber quan arrencarà aquesta primera ref. Sembla que les últimes informacions, ho deia ell mateix, apuntaven a l'últim cap de setmana del mes d'agost, perquè ens situem els sabadellencs el cap de setmana abans de la festa major a la ciutat. També marcarà molt que en qüestió d'un mes, Adri, la plantilla del Sabadell ha de posar-se de nou en marxa, hauria de començar la pretemporada. Ja veurem si amb estada o sense estada, ja veurem si treballant a la ciutat o marxant com a mínim uns dies, com es va fer sense anar més lluny la temporada passada, doncs, per exemple, a la Vall d'en Bas, a jugar fins i tot alguns partits amistosos, alguns partits de preparació, però és que és això, és que estem ja en portes de que a un mes vista això ja torni a estar en marxa, això ja torni a estar en funcionament.
Per tant, començarà a rodar la piloteta en breu. De fet, diria que el mateix entrenador del Centre d'Esports no ha arribat gairebé ni a moure's de la ciutat. Bé, ell és de Canovelles, però passant per la nova Creu Alta sovint, igual que avui, i que desconnectarà alguns dies, si és que es pot fer, de marxar allò de vacances, però d'aquí a no gaire el tindrem una altra vegada ja vestit de curt i començant la pretemporada, que també aquesta és una altra. En certa manera, tots tenim la necessitat de tornar a la normalitat després de tot el que va passar l'any passat, independentment del descens, i em refereixo a acabar tan tard la Lliga, encara no s'ha complert ni el primer aniversari de l'ascens a Marbella, ja ni t'explico amb el brot de Covid que hi va haver, amb una pretemporada correcuita perquè començava la Lliga, però no era a les dates habituals, sinó cap a setembre, ben entrat el mes de setembre, jornades intersetmanals, la sensació que hem anat a un ritme potser massa frenètic, perquè així obligaven les circumstàncies, i aquest estiu sí que es podrà planificar tot com una temporada normal, com el que seria un any qualsevol.
Bé, de fet, se li preguntava l'altre dia, en aquest cas el director esportiu, a José Manzanera, per aquesta circumstància. L'any passat tot va anar molt accelerat, també pel que significava passar d'aquest futbol que li diuen no professional, que entraria en molts matisos, fins a la Lliga Smartbank. El calendari, com dius tu, anava molt, molt, molt ajustat, perquè tot plegat va anar molt ajustat amb les circumstàncies i amb la intervenció, malauradament, d'aquesta pandèmia que encara ens acompanya, tot i que ja va de sortida. I en canvi aquest any doncs és tot el contrari, i fins i tot, i ara em remeto una mica a la entrevista d'ahir amb Pau Morilla Giner, comentava Adri que potser alguns equips havien fet inflexió al mercat, o sigui, havien anat tan ràpid i tirant tan amunt les seves ofertes a futbolistes que donava una mica la impressió que no només els jugadors amb més renom o potser aquells que podrien estar en boca de la majoria ja s'estaven tancant i ja s'estaven incorporant a les seves noves plantilles, als seus nous clubs, sinó que a més ho estaven fent a uns preus teòricament i així sobre el paper per sobre de mercat. Veurem si això afecta, si és una línia general que ens anem trobant al llarg de tot l'estiu o si és circumstancial, que insisteixo, que hi hagi alguns clubs, i ara em venen al cap, com a mínim pel que fa al grup 2, que és on jugarà el Sabadell, en el cas de l'Albacete o en el cas d'Atlètic Balears, per citar-ne els que segurament han anat més actius, pujant el preu de mercat amb jugadors o amb accions o amb incorporacions molt, 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 molt i molt concretes.
Malauradament no serà rival del Sabadell, però informa el periodista Ángel García, per entendre'ns, Cazurreando, que la Ponferradina perdrà Òscar Silva perquè l'Eibar, a segona divisió, recordem, paga la seva clàusula de rescisió. Per tant, no només a la primera de la federació hi ha moviments importants i amb calés sobre la taula, sinó que a segona divisió, un graó per sobre, déu-n'hi-do la maniobra de pagar la clàusula per endur-se Òscar Sielva de Ponferrada a Ipurua. Pel meu rellotge, un minutet i mig per sobre de la una, per tant, allò de puntualitat britànica avui no, però no sé si ja hi ha moviment o encara podem fer-la petar una estona més.
No, aquí silenci absolut a la sala de premsa, tot i que no estic sol, el que passa que estan els companys respectant, en aquest cas, no sé si fins i tot un pèl massa, aquest directe de Ràdio Sabadell, els mitjans esperant. O sigui, de fet, diria que la sala de premsa, en quant a mitjans de comunicació, ja no falta ningú. Falta, això sí, que baixin els protagonistes, com dius, avui de moment ja els haurem de posar 5 minuts, ens avisa en aquest cas l'Ali Sala, que serà el temps que trigaran en baixar tant Esteve Calzada com Antonio Hidalgo. I com dic, i com comentàvem ara fa un moment, Adri, també les tres persones, conseller Àxel Torres, director general Bruno Batlle i director esportiu José Manzanera, que també assistiran en directe a aquesta roda de premsa del míster del Centre d'Esports i del president del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs aprofito per preguntar-te, Sergi, ara que deies el tema dels moviments que estan havent-hi, a mi el verb segurament no seria sorprendre, però sí que m'ha cridat l'atenció els moviments que està fent, per exemple, l'Atlètic Balears, no? Perquè més o menys podíem intuir que clubs com el Deportivo, que clubs com l'Albacete, el mateix Castellón, tot i que tampoc ha tingut tant moviment comparat amb els que he esmentat ja, doncs que farien moure l'arbre i que segurament anirien a pels jugadors top de la categoria. Però la injecció econòmica o el que s'està gastant l'Atlètic Balears, que és un altre dels rivals del Centre d'Esports, a mi em crida molt, molt, molt l'atenció. Veurem com surt, i al final, com escoltant l'altre dia, això és molt llarg, hi ha molts jugadors en el mercat, i a més, aquesta temporada, tenint en compte que dels 40 equips de la primera RFF, 8 són filials, el mercat és el que és, queden 32 plantilles per fer-se, amb només 17 fitxes sènior per cadascun d'aquests equips. Per tant, tampoc hi ha tant per triar des del punt de vista del futbolista si vols col·locar-te a primera RFEF i no quedar-te a segona. Però, Sergi, crida molt l'atenció aquests moviments que estan havent-hi, en el cas del Balears, Hugo, Dioni, o sigui, són noms contrastadíssims.
Sí, i sobretot el que estàvem dient, no? Jugadors que quan més o menys es van fent, no oficials, però al final es van filtrant xifres, sorprèn no només la incorporació en ella mateixa, sinó els números en els quals s'estan movent aquestes operacions. Bé, al final és el que diem de la diferència potser en el futbol professional del no futbol o no considerat futbol professional, que és, per exemple, desapareix aquest límit salarial que marca i molt, i a més ho tenim molt recent, que marca i molt l'organisme que presideix Javier Tebas, no existeix en aquesta primera ref, i això el que provoca és que al final clubs amb capacitat, amb múscul econòmic, estaves comentant tu el cas del Deportivo de la Coruña en el grup 1, però com dius també en el grup 2, al final la propietat de l'Atlètic Balears, recordem-ho, la propietat d'Alemanya en aquest cas, que sempre s'ha caracteritzat o de manera cíclica s'ha anat caracteritzant per fer projectes, a vegades fins i tot un punt faraònics, que no li han acabat de donar rendiment o que no han acabat de donar el seu fruit en forma de resultat. Vamos, filtro i faig la traducció, que no han acabat de suposar l'ascens de categoria de l'Atlètic Balears, però per intentar-ho no serà. Això sí, caldrà veure al final, com dius, és un equip del qual, no només com a rival, sinó perquè estarà capitanejat per un castellarenc i amic de la casa, ex del futbol base del Sabadell, com Xavi Calm, amb altres cares conegudes en el seu staff tècnic, veurem quina plantilla acaba configurant, com dic, un dels que sempre estan allà. Recorda, Adri, que la segona B sempre era un equip que acabava estant en aquesta lluita per l'ascens i que, veient des de la seva perspectiva del conjunt balearico, malauradament per ells, encara no els ha donat suficient, no ha estat suficient com per donar aquest salt de categoria, com per donar aquest salt al futbol professional.
Portem 21 minuts de directe, ens esteu escoltant a través de l'streaming de Ràdio Sabadell, a radiosabadell.fm, i si us heu perdut alguna cosa podreu recuperar tot aquest programa en el podcast de l'Hotel Suís a través de les nostres xarxes socials i de la mateixa web. De fet, ens està quedant un bon motel suís avui, Sergi, comentant aquí la jugada abans de la roda de premsa com a tal. En el moment en el que apareguin el president i l'entrenador del Sabadell, evidentment anirem amb el que doni de si la compareixença, però ara que esmentàvem alguns noms, és que a mi se'm fa molt difícil ara mateix, a dia 18 de juny, pensar qui pot estar dalt i qui pot estar baix en un grup que té 5 filials, el 25% de la Lliga, de competició europea, d'equips que estan a Europa, que també tens el Castellón, que tens l'Albacete, que tens el propi Centre d'Esports, que tens l'Andorra, que tens el Balears, és que veig massa candidats, Sergi, a la part alta, algú haurà de caure d'aquí.
Com serà la cosa que, amb el que suposa també una lliga, un pèl, com a mínim parlo en primera persona, un pèl desconeguda, sobretot pel que fa als equips de l'històric grup 4, és a dir, els equips del sud que aquest any es trobarà el Sabadell traient filials, com poden ser el San Luqueño, com pot ser el San Fernando, com pot ser el Linares mateix, Algeciras, etc. Com serà que de la llista que m'has donat de moment no t'ha sortit, no sé si ha estat casual o que ja no et donava temps d'anar repassant-los tots perquè no et sortissin els 20, Nàstic de Tarragona.
Correcte, és veritat, és veritat.
Quan teòricament és un equip d'aquests, al igual que he dit de l'Atlètic Balears, ho podria fer extensiu al propi Gimnàstic de Tarragona, un
tal
equip
qual.
Històricament sempre s'ha donat. Va, som-hi, m'aixeco de la cadira perquè això, pel moviment dels companys, significa que està a punt d'entrar en aquesta sala de premsa i els veiem aquí.
Doncs,
vestit i corbata, Esteve Calzada, president del Sabadell, bastant més estiuenc.
Ja no hi ha
Antoni Hidalgo. Espera tu, plasmes. Ah, som-hi.
Doncs agafa posicions al Sergi, escoltem de seguida la roda de premsa, feia la broma, l'Antoni Hidalgo, no hi ha plasma ja, en referència a tot l'any que portem de compareixences telemàtiques a través de Zoom per fer les preguntes, per poder escoltar a distància l'entrenador del Centre d'Esports. Per tant, amb uns minutets de retard, però comença la roda de premsa del president arlequinat Esteve Calzada i d'Antonio Hidalgo, que acaben d'agafar posició a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Escoltem, so directe des de l'estadi Creu Altenc. Tothom a lloc i, per tant, de seguida comença aquesta roda de premsa, la tercera en qüestió de dues setmanes, valorant una miqueta el futur del conjunt arlequinat, avui en clau, evidentment, de banqueta arlequinada, clau 100% futbolística esportiva.
I gràcies per venir. Òbviament, des de l'altra vegada que vaig estar assegut aquí, doncs hem seguit treballant i han anat passant moltes coses, però el més important és que ens havíem marcat un pla de d'alguna manera anar donant visibilitat al que volem pel projecte d'aquesta temporada i per descomptat, després de que Bruno i Manza parlessin l'altre dia, doncs jo tenia molt interès en que seguéssim aquí davant vostre amb el míster, amb Antonio, una mica doncs per ja començar a parlar més de cara al futur. Jo ara li deia al míster en broma de donar per acabat el luto oficial, no? D'aquestes dos setmanes i pico que hem tingut de pair el descens, i sobretot d'adonar-nos, com tots ens hem adonat, de que realment doncs el que hem fet durant aquests anys té molt valor, que tenim l'honor de dirigir una institució que tothom valora molt i que a poc a poc doncs ens ha permès doncs anar treballant i anar concretant algunes coses, no? Llavors, bàsicament, tot i que hi havia un contracte en vigor, tant amb Manza com amb el míster, doncs òbviament quan es produeix una situació que canvia les coses substancialment, tant per bé, com va ser fa un any, com per malament, com ha estat aquest any, que ha estat un descens, que això sempre evidentment és molt traumàtic, doncs t'obliga a seure i a reflexionar, a parlar amb tots aquells, entre tots aquells que han pres decisions importants i evidentment doncs amb el cas de l'Antonio, que jo ja sap que jo i l'equip que represento teníem clar que volíem que continués amb nosaltres passés el que passés, independentment del que diguessin els contractes. Però sí que és veritat que durant aquestes dues setmanes doncs hem estat parlant molt sobre l'ambició del projecte i sobre com ho volem afrontar, i d'alguna forma estem molt contents de com hem treballat junts i de la relació que hem anat construint durant aquest temps. Hem passat moltes estones junts, l'equip sobretot de comissió esportiva, hem fet molts desplaçaments junts, hem parlat molt també amb el míster i òbviament hi ha un punt d'inflexió quan s'acaba una temporada, i més si s'acaba amb un descens, no? Després d'aquestes converses, llavors el que volem fer avui, òbviament, doncs donar l'oportunitat a l'Antonio, al míster, de parlar i també de respondre a les vostres preguntes. I jo, per part meva, durant aquestes últimes dues setmanes, el primer que vull fer és agrair-li que segueixi apostant per aquest projecte, i ja dic, independentment de contractes. Jo li he hagut de preguntar al Bruno exactament com eren les clàusules del contracte, quins escenaris hi havien de pujar, de baixar. Jo això no m'ho havia ni mirat, perquè en tot moment he tingut la confiança amb el míster i ell ho sap, i en tot cas doncs el que vull és agrair-li que segueixi apostant per aquest projecte, perquè jo s'imposo la seva pell i intento ser, segons com, una mica més egoista, doncs no sé si liderar aquest projecte és necessàriament el que a un se li ocorriria, no? I en canvi ell aposta per continuar per aquest projecte, i això t'ho vull agrair, Antonio. I de fet, i li passaré molt ràpid la paraula amb ell, però de fet volia compartir, no sé si ho heu vist, però jo sí que me'n recordo perfectament. Aquesta setmana ha fet 4 anys, va ser en concret el dia 14 de juny de 2017, ha fet 4 anys que estava assegut en aquesta sala anunciant la meva arribada com inversor del Sabadell, i he volgut, ahir vaig fer un Google, primer perquè no recordava la data exacta, sabia que era a mitjans de juny, però sobretot vaig fer un Google per mirar una mica què havia dit aquell dia, no? I veure si podia recuperar alguna cosa que ens valgués pel moment actual. I una cosa que vaig dir aquell dia, que potser alguns dels que esteu aquí, que estàveu també aquell dia, vaig dir és que jo em posava al servei del centre d'esports de Sabadell i no al revés. No venia aquí, en aquell moment a més feia de gent de jugadors i algú podia pensar, mira, aquest ve aquí a posar el club al seu servei, a posar aquí els seus jugadors, etc. I recordo perfectament, i està documentat a les xarxes, que vaig dir això, que em posava al servei del centre d'esports Sabadell i de la ciutat. Doncs jo crec que l'Antonio, reforçant la seva aposta per aquest projecte, també fa una mica el mateix, no? I es posa al servei de la institució, es posa al servei del club per ajudar-nos a seguir aquest camí plegats i aconseguir els millors resultats possibles i jo t'ho vull agrair que apostis per aquest projecte, que et posis al servei del club i et vull agrair també perquè això no és fàcil de trobar, doncs el teu compromís amb aquest club, perquè si algo tinc molt clar i ho has dit moltes vegades tant en públic com a mi en privat és el que estimes aquest club, no? I tenir-te aquí és un privilegi per nosaltres, estem molt contents de poder seguir treballant junts, de reforçar la confiança en el grup de gestió que hem estat i amb moltes ganes doncs, de seguir caminant, perquè evidentment no hem estat parats durant aquest temps. I insisteixo, agrair-te aquesta confiança i amb moltes ganes de posar-nos a treballar i continuar treballant per seguir aconseguint bons èxits pel club. Gràcies. Passo la paraula a tu.
Bueno, no soy parado, voleu fer preguntes, no? Millor no, o què? A veure, jo estic encantat, a veure, estic agraït amb la confiança de l'Esteve, del Bruno, del Pau. No és fàcil la confiança que van tenir l'any passat durant moments difícils de la temporada, en una relació això va de confiança. Jo des del primer dia sabeu l'estima que tinc al club. No, al final de temporada no era una qüestió de seguir o d'apostar, sinó hem tingut moltes converses en què sabíem que el club està en un moment important. L'Esteve com els inversors han fet un treball per estabilitzar el club molt important. Jo crec que aquest agraïment, els que sentim el Sabadell, ho hem d'agrair. I també jo crec que l'entorn ha de ser conscient del moment en què viu el Sabadell. Jo crec que la gran pregunta és què volem pel futur del Sabadell. Jo crec que és moment d'involucrar-nos a tots els estaments i a partir d'aquí construir un futur més estable, no? Estic encantat, és casa meva, visc a Canovelles a 30 minuts, els meus pares estan encantats de que continuï, els meus fills encara més i el meu germà ja ni t'explico, no? A partir d'aquí, pues, encantat i les preguntes que tingueu, encantat de respondre-les.
Sí, Antonio, dintre de totes aquestes setmanes de dol que hi ha el president, que ja tanquem...
Dins de les setmanes no sé de dol tancat, tu, com ho ha viscut ell?
Si amb algun interrogant, fins i tot,
si amb algun interrogant
personal, i sobretot si en algun moment has arribat a veure't més fora que dins.
Si s'ha vist més fora que dins.
De continuar.
Bueno, no es tracta de veure't fora o dintre, sinó que hi ha moments durs, de quan va succeir el descens, estava convençut de que no seria així. Les converses han sigut per animar tothom a fer un projecte sòlid, important. Jo crec que de la primera vegada que vam parlar l'Esteve i jo després del descens vam anar en aquest camí, i l'Esteve es va comprometre a fer el màxim possible, no? I jo estic encantat. Quan estàs en un lloc que veus que tenen tanta confiança en ti, en tu, i que et transmeteixen tant carinyo, és difícil sortir. Hi haurà temps per tot a la vida professional d'un, però jo crec que és el moment d'estar a casa meva, és el moment d'estar amb els meus, i jo crec que això és important, que tots estem junts, fem el millor projecte possible i a partir del 29 d'agost, si és que ho confirmen en algun moment, doncs empenya des del primer segon, no?
Sí. Bueno, mister, jo vull preguntar-te una mica, venim de tres temporades, comptem la primera que vas arribar, sempre al límit, en situacions...
Les últimes temporades sempre en situacions límit, sigui a dalt o sigui a baix de la classificació. Com esperes que sigui la següent temporada?
I també si esperes una mica del nivell d'exigència que potser l'any que es va pujar a la jornada 1...
I el nivell d'exigència, que serà molt més alt que no pas l'any de l'ascens, des del principi.
El nivell d'exigència global, del públic, de l'afició...
Bueno, a partir de com serà l'any, pues ja et dic que el que sí que puc prometre és que fins l'últim segon de l'últim partit lluitarem, el que s'hagi de lluitar. Ho hem demostrat des de que estic jo aquí. El que tinc més ganes és que la gent estigui amb nosaltres. Ara fer la primera roda de premsa amb vosaltres ja és algo que, bueno, ja és una mica més normalitat, i necessitem els nostres, els que sempre estan, els que pateixen, el que estaran el primer dia renovant l'abonament, amb aquests, i intentar agafar més gent. Necessitem moltíssima més gent, i això és el que farem. I l'exigència, al final, el treball hi serà sempre. Jo crec que és important dir que mai ha estat el club parat. Hem continuat treballant amb el Manza des del primer dia que va acabar la temporada passada, i està clar que tothom vol saber fitxatges i com quedarà tota la plantilla, no? Però l'exigència la marquem nosaltres. Sabem que després de baixar hi ha situacions que tothom vol recuperar el que ha perdut el abans possible, però sabem la dificultat que hi haurà en una lliga molt maca, molt, molt, molt bonica de disputar, amb filials, amb equips amb el mateix objectiu que nosaltres, i nosaltres el que hem de fer és estar preparats pel primer dia del primer partit.
Hi haurà canvis a la plantilla.
Bueno, al final serà obvi que hi haurà bastants canvis en la plantilla. Això farà que segurament els primers mesos del projecte no seran fàcils, perquè vindrà gent nova i amb la nostra idea intentarem convèncer des del primer segon que arribin els jugadors de que és la vàlida i que el que ens ha donat resultats, i a partir d'aquí anar formant una idea, doncs competint de tu a tu amb tothom i a poc a poc anar agafant l'objectiu que es marquem, no?
En un món amb tants equips que canvien d'entrenador per bons resultats, com et sents com una vegada d'àrbit, no? De 3 anys...
Com se sent veient que hi ha aquesta estabilitat a la banqueta del Sabadell, que no hi ha tants canvis d'entrenador com pot haver-hi en d'altres banquetes?
Aquí, si tu potser estigués al Tenerife amb aquest número, ja m'hagués pogut córrer. O sigui, aquí al Sabadell, aquesta... sempre confiant en el teu projecte, els resultats siguin bons o siguin...
Sí, no, això d'agrair, no? Perquè sobretot per la carrera futbolística o carrera com a entrenador, en aquest cas personal, de manera des de la meva part, és important que et deixin mostrar la teva idea al món professional. Jo això ja ho he parlat molta vegada amb el Presi. Em van donar aquesta possibilitat. Si és cert que hem treballat al límit des del primer dia que vaig arribar, l'any passat va ser un any dur, a nivell físic i a nivell psicològic va ser un any dur, perquè sempre vam anar al límit des de que vam començar la lliga, i bueno, però són moments d'aprenentatge. L'agraïment està aquí, però això ara s'ha de traduir. Al final això també és una responsabilitat, posen molta confiança en mi i ara jo ho haig de tornar.
Soroll de micròfons per a les preguntes per l'Esteve Calzada.
Una dels arguments era que el míster, que tots plegats volíeu conèixer amb què es podria...
Aquestes setmanes volien saber recursos que tindria el club de cara a la nova temporada.
El representant, portaveu de l'últim versor dels que venen de fora, però bé, sempre dieu que sou del mateix grup, per tant, parlant amb el Pau Morilla, parlava d'un pressupost aspirar
Pau Morilla Giné, no sé si parlava d'un pressupost per aspirar tot ahir a l'entrevista aquí a Ràdio Sabadell. De quan estem parlant, aquest pressupost?
I com està una mica l'escenari?
Bé, sí, vaig escoltar el que va dir el Pau i evidentment quan ell ha parlat és perquè nosaltres hem parlat entre nosaltres, no? I potser recuperaria les meves paraules de fa un parell de setmanes quan vaig acunyar el tracte tornarem, no? que li vaig dir jo, que vaig dir nosaltres com a inversors, tot i que no és fàcil perquè venim d'un descens, doncs jo intentaré arrossegar els meus companys de viatge, jo el primer, donar un pas endavant i invertirem en un projecte esportiu que sigui el més potent possible. A partir d'aquí, per tant, això és el que hem explicat, el que hem parlat, però el número encara no és definitiu perquè volem que sigui molt més gran. El tracte tornarem, el que diu és primer nosaltres com a inversors donem un pas, però el volem convidar als diferents actors i col·lectius a que donguin també aquest pas, perquè la feina no està acabada i al final els números del futbol es tradueixen en resultats, i com més pressupost tinguem per donar a l'Antoni i al seu equip, més possibilitats tindrem d'estar el més amunt possible, no? I per tant els altres tres elements del pacte tornarem, que són quatre elements, no? L'element inversors, número 1, número 2, a nivell de, que també aprofito per explicar que a nivell d'inversors no està la porta tancada per rebre més inversors que vulguin sumar-se i que facin el projecte més sòlid, perquè al final una mica, i en línia del que comentàveu a l'entrevista aquesta d'ahir, invertir en el club no és només invertir en jugadors, és invertir en el gimnàs que estem fent ara, és intentar invertir en infraestructures i en coses que quedin, no? Perquè per desgràcia aquests 4 anys sempre hem anat doncs d'alguna manera tapant forat i posant l'últim cèntim a la gespa. Llavors volem maximitzar el pressupost i això vindrà d'aconseguir els màxims socis possibles, i aquí evidentment jo sempre parlo dels 5.000 arlequinats, i la nostra feina és ser capaços de construir un projecte que els engresqui, però que també s'adonguin que com més siguem, més fort és el club. Arrossegar empreses, les màximes empreses que puguem. L'altre dia llegia que el Burgos se salvarà del jaleo que té perquè un grup d'empresaris s'han juntat i s'han posat al capdavant i posaran calés, no? Jo també tinc intenció de seure'm amb els empresaris de la ciutat, el col·lectiu d'empreses, perquè ens ajudin a ser més forts tant a nivell de patrocini com, per què no, que s'afegeixin com a inversors, perquè com el projecte no és un projecte egoista, és un projecte obert a la ciutat i obert a tothom que hi vulgui invertir per fer-lo més fort. Per tant, el segon col·lectiu, els empresaris, volem que ens ajudin i que tinguin un retorn en forma de patrocini o en forma d'invertir en un club que té un valor i que pot tenir un valor encara més gran, no? I l'última pota, evidentment, és la pota de les institucions, on jo vaig reclamar també el màxim ajut possible, i per tant el suport d'aquests tres grans col·lectius és imprescindible, i la sort que tenim ara és que ja no està en dubte la viabilitat del club o l'existència del club, sinó que estem parlant de tenir un projecte així o tenir-lo encara millor, no? Perquè al final, com més diners hi haguin, més forts serem i més podrem donar per invertir en l'equip i també per sentar les bases del club pels propers anys i no haver de sempre mirar doncs només la temporada actual.
Precisament ara acabes de parlar del tema institucional, després de tot el renou que va augmentar.
L'enrenou amb l'Ajuntament.
Per saber una mica les sensacions. Estàs content de com va...
Content de com ha anat la reunió amb el govern municipal?
Aquesta trobada el que va refermar és la bona voluntat i també va servir per aclarar mals entesos, no? Mals entesos, i jo ja ho vaig dir en una entrevista que vaig fer després, que potser les formes de reclamar aquest suport no havien sigut les més adequades, però que el fons no canviava, que és que necessitem més suport de les institucions. I ho vaig dir públicament en aquesta sala, utilitzant unes paraules que potser no van ser les més adients, però que ho vaig dir perquè ho pensava, i efectivament en la trobada que hem tingut i les diferents interaccions que hem tingut hem tornat a insistir en el mateix concepte, que necessitem més aposta pel club, més inversió i no més subvenció. És que no estem demanant una subvenció, això és molt important que ho aclarim. El invertir amb el club té un retorn per l'aficionat que es fa soci, té un retorn per l'empresa que es fa patrocinadora i té un retorn per les institucions de la ciutat que aposten pel club, perquè és una ciutat més forta, que genera riquesa, el futbol professional genera riquesa i genera un retorn per la ciutat en diferents formes i evidentment doncs que hem pogut aclarir mals entesos i ara el que volem és que es tradueixi en fets i amb els mecanismes adequats perquè aquesta inversió es pugui produir. I vull insistir en això, que no és una ajuda, sinó que estem parlant d'una inversió.
Més? Sí. Jo he dit que l'altre dia tu no vas parlar d'una nova figura del secretari tècnic.
Pregunta pel secretari tècnic.
És una aposta de potenciar el tema del scouting. Pot dir si ja està fitxat.
Si està lligat o no.
Aquest és un exemple més, Jordi, del que deia abans, no? El Manza, des que ha estat amb nosaltres, doncs ha treballat amb uns recursos molt limitats. Bueno, i de fet, quan li vam demanar que vinguéssim, també nosaltres vam apostar per una figura d'algú jove, perquè no ens podíem plantejar algú contrastat, i vam veure molt clar que amb ell teníem l'oportunitat de fer un win-win, no? Que ell creixés amb nosaltres i nosaltres aprofitar-nos de la seva empenta, la seva forma de treballar i els seus coneixements de futbol, no? I jo recordo que amb ell doncs, hem tingut, i el Bruno sobretot, que al final és el que li toqui fer el paper dolent de protegir els números, doncs de dir, ell voldria, doncs, sobretot quan estàvem a segona B, si ell voldria estar cada setmana veient partits, i li havíem de dir, és que no hi ha recursos, no et podem pagar un viatge a tal lloc perquè es vegis a veure partits, no? Ho tens que mirar per Y Scout o per la tele. Aquesta mancança de recursos hi ha set, i això inclou també el fet de que ell pogués tenir algú, un equip treballant amb ell, no? I és un exemple del que deia, que quan ens hem plantejat el projecte la propera temporada, evidentment que la major part de la inversió té que anar a l'equip, perquè volem aspirar a estar el més amunt possible, però també, a diferència d'altres vegades, el que volem és sentar bases que ja quedin al club, no? I això, no tot l'últim cèntim, gairebé tot, però si podem doncs invertir en un equip que ens permeti doncs també doncs aspirar a veure més partits, veure més lligues, juntar coneixement, donar més suport al Manza en aquest cas, doncs encantats, no? I l'anunci doncs es farà el més aviat possible.
El problema d'on entrenava l'equip la temporada passada i en quines condicions.
El què? Perdona?
On entrenava l'equip i en quines condicions.
Sí, a veure, el tema de les infraestructures també ha estat a sobre la taula en les converses que hem tingut, i al final també és una forma d'invertir. O sigui, tu pots invertir ajudant, de diferents formes amb el club, amb aportacions a canvi d'una sèrie de contraprestacions, o pots invertir en infraestructures, no? Ho hem posat a sobre de la taula que pensem que per invertir al futbol, per competir al futbol professional, doncs les instal·lacions tenen àrees de millora importants, no? No tenim ara mateix encara una solució i per desgràcia no podem dir, mira, hem trobat un espai per construir un camp, però de fet el Pau ho deia ahir a l'entrevista, no? Si poguéssim treure una mica el cap i mirar més llarg termini, el meu somni quin és? Que pues el meu somni és que el Sabadell pugui tenir la seva pròpia ciutat esportiva, no? Amb els seus propis terrenys per entrenar. Ja no et dic si li preguntes al míster el que ell voldria, no? Però ell és el que s'ha trobat, la situació que s'ha trobat cada cop que hem hagut d'anar a entrenar, no? I no és que haguem fet la queixa per primera vegada, ho hem estat fent durant l'any, però no és una situació que tingui fàcil solució, però sí que ho hem posat a sobre la taula com una àrea de millora i que crec que és una de les àrees on cal invertir, i en aquest cas per part dels inversors també hi posarem de la nostra part, que això també és molt important insistir. O sigui, no sé si heu vist que estan avançant molt bé les obres del gimnàs, i aquesta no és una inversió que fa l'Ajuntament, que és el propietari de la instal·lació, sinó que és una inversió que estem fent els inversors, tot i que la instal·lació no és nostra.
Sí. Jo vaig deixar de caure, que és que encara no tenim, per no tenir, ni la data d'inici de...
No tenim ni la data d'inici de la Lliga.
Una mica també decidir quan arrenca el...
Si això influeix quan arrenca l'equip.
Una mica la noció per on poden anar els trets, i sobretot si et donen a escollir si ets partidari de fer estada fora...
Estàs fora o no durant la pretemporada?
Lluny de la ciutat, fins i tot per solucionar part d'aquest problema que estem parlant d'instal·lacions.
Bueno, suposo que no variarà massa de la data d'inici del 29, no crec que vagi molt més enrere, no? O l'avançaran, no ho sé, però segurament començarem els entrenaments a meitats de juliol del mes que ve. I bueno, també hem de parlar amb el Bruno, amb el presidi, dels recursos que tindrem per fer les tasques, no? Al final l'important és tenir els camps idonis per poder entrenar, i en aquestes situacions valorarem el que és millor per l'equip.
Antoni, també em vull preguntar a nivell global, perquè no podem dir noms, però per exemple hi ha una sèrie de jugadors que acaben contracte el 30 de juny.
Jugadors que acaben contracte d'aquí a 12 dies.
Sí, clar, el Sabadell. Pot ser que tinguin opcions ara aquests jugadors de tornar a reincorporar-se al Sabadell, perquè jo tenia una possibilitat.
Quines opcions tenen de continuar?
El Sabadell.
Com per exemple?
Hem de
veure les diferents situacions. Hem parlat amb cadascun d'ells, ells saben de boca meva la situació en la que es troben, i a partir d'aquí és més un tema de club quan es podrà transmetre, no? Jo estic molt agraït a tots els jugadors que han estat amb mi des del primer dia. Evidentment hi ha una sèrie de jugadors que m'han donat moltíssim com a jugador i com a persona. He parlat d'ells durant totes aquestes temporades, i un agraïment etern a tots aquests jugadors.
Sí, Antoni, has hagut de viure de tot des de la teva arribada, Olot, un any de pandèmia, una tornada del futbol professional. Tens ganes d'afrontar un any relativament tranquil?
Ganes de tenir un any tranquil després de tot el que s'ha vist?
No, segurament que tranquil no serà, ja t'ho dic ara. No serà fotut, patirem, guanyarem molt, això espero. I el que més ganes tinc és que torni la gent. Torni la gent al camp, que estigui amb nosaltres, que aquest caliu que necessitem, i que podem disfrutar del futbol. Ha sigut una pena no veure l'estadi ple, però estic segur que l'any passat o la temporada passada l'estadi hagués estat ple. És no és bo per l'entrenador, pel jugador, anar a camps històrics del futbol espanyol i que estiguin buits. O sigui, el més important és que tornin, que aquesta pandèmia sembla que mica en mica se'n va, i que tots estem junts, i segurament, com diem sempre, junts som més forts, no?
Una més? No?
Anem? Gràcies.
Vinga.
Doncs d'aquesta manera acaba la compareixença d'Antonio Hidalgo, l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, i el president arlequinat Esteve Calzada, mitja horeta clavada el que ha durat la compareixença, explicant una miqueta com ha viscut, per exemple, els dies posteriors al descens, pensant una miqueta també en la nova plantilla, en els reptes de futur. Fins i tot ha servit també no només en clau esportiva, sinó també a nivell institucional, per escoltar a Esteve Calzada parlant de la relació amb l'Ajuntament, de les instal·lacions, etc, etc. Recupero el Sergi Garcés pràcticament per alliberar-lo. Estem emetent via streaming. Recordem, el Notícies Migdia és en marxa ara mateix al 94.6 de l'FM, i allà també recollirem tot el que ha succeït en els últims minuts a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta. Simplement, Sergi, per acabar de rodonir aquesta compareixença, gairebé calco el mateix que fa uns dies. Què t'ha semblat? Com la valores?
Doncs mira, ara tot just sortint d'aquesta sala de premsa, aquí amb petits, allò que es diu, petits corrillos, petites capelletes en de fer-la patar una estona com a conclusió. Bé, com la valoro? Doncs amb el to que té Antoni Hidalgo d'engrescar, bé, clar, evidentment a qui es vulgui deixar engrescar, això és obvi, no? Però d'engrescar amb el que transmet, no? Amb aquest punt de sentiment barrejat amb professionalitat, amb una dosi més que correcta. Mira, ens diuen que hi haurà una fotografia aquí a la gespa, i és que veia que anava seguint la gent i no ho acabava d'entendre mentre jo enfilava cap a dalt. És això, no? Aquesta barreja d'algú, com dèiem a la prèvia d'aquest especial, Adri, d'algú que va més enllà de lo purament professional, no? De lo purament estrictament un entrenador, i jo crec que Antoni Hidalgo en aquest sentit és molt més que un entrenador dins del Centre d'Esports Sabadell, i això doncs ho interpretes ràpidament en quan agafa el to de la paraula i en quan agafa el to de voler llançar missatge que sigui ràpidament entès, i després compartit o no compartit, només faltaria, però com a mínim que no hi deixi lloc a dubtes de què vol dir, com ho vol dir, què vol que passi i com vol que passi, tot plegat.
Al final ha deixat molts titulars, però segurament el més contundent, per mi com a mínim, és el de hi haurà temps per tot, però ara és el moment d'estar amb la meva gent.
Sí, perquè recorda-ho, fins i tot això que passa avui en dia amb les xarxes socials, els més pessimistes, negatius, contraris, digue-li com vulguis al paper, a la feina, a la figura d'Antoni Hidalgo, doncs ja havien especulat alguns amb què? Tant sentiment, ja veuràs ara com que l'equip ha baixat i serà el primer en pujar-se al barco per sortir, no? Bé, doncs ara potser ho giren i diuen que és que es queda perquè no tenia res millor. Això tot és... Sempre hi ha arguments per tots els gustos, però al final el missatge, com dius, queda clarament definit quan algú diu allò de ja tindré temps. I això és una carrera molt llarga. La del futbolista té un període molt, molt delimitat per l'edat, la d'entrenador no? La d'entrenador és molt més llarga, molt més extensa, i en aquest sentit, doncs, el que hagi de venir, si ha de venir, si Antoni Hidalgo algun dia marxa, que algun dia arribarà, del Centre d'Esport Sabadell per encetar altres projectes més enllà, més aquí o més amunt o més avall, però de moment ara mateix és el més important. I a més m'agrada molt la reflexió, no sé què t'ha semblat, Adri, molt personal, no? De dir els meus pares encantats, els meus fills més i el meu germà, el seu germà en aquest cas, Alberto, doncs el més que tots plegats, perquè hem de recordar que a més és molt actiu a les xarxes socials el germà d'Antonio Hidalgo, i en aquest sentit ha estat tota la temporada, com gairebé hem estat tots plegats seguint el Sabadell, amb aquell punt de sempre anar amb l'aigua per sobre del nas. No ha tingut cap moment el Sabadell de tranquil·litat en la temporada 2021. Veurem què ens espera, deia Antoni Hidalgo. És igual, patirem igual, lluitarem igual, suarem igual. L'únic que ha afegit és espero guanyar més, que evidentment va ser un dels trets condemnatoris del Sabadell en la passada temporada.
Doncs tant de bo que sí, que si s'ha de patir, que sigui a la zona alta de la classificació, que es pateix d'una manera molt diferent. Acaben aquestes fotografies a la gespa de la nova Creu Alta. Sergi, acabem nosaltres també. Ara fa un parell de dies acabàvem dient que amb tota probabilitat hi hauria tercera roda de premsa, que és la que acabem d'escoltar, la d'Antonio Hidalgo i Esteve Calzada. Aquesta trilogia de compareixences en qüestió de 15-20 dies, en teoria ara ja sí que s'acaba aquí.
Sí. En teoria ja no queda ningú per parlar. La propera roda de premsa, a no ser que hi hagi un moviment ràpid de fitxatges de jugadors, m'atreviria a dir, Adri, que ha de ser la de la campanya de socis de cara a la propera temporada. Ha de ser la propera actualitat, en aquest cas, que tingui a veure amb el Centre Esport Sabadell. Si no passa res fora de lo previsible o d'allò que diem agendat, calendaritzat. Per tant, la propera vegada que, si no passa res estrany, que ens veiem aquí a la nova Creu Alta, tots plegats segurament, perquè conèixer els detalls, els preus, les ofertes, les condicions de la campanya d'abonats, de socis 2021-2022 del Centre d'Esport Sabadell.
De totes maneres, la gent que no desconnecti de Ràdio Sabadell, que en les pròximes hores també tindrem més material encara, no només el que ja hem fet, recordem aquest streaming amb la compareixença d'Hidalgo i de Calzada, que es pot recuperar al podcast de l'emissora, radiosabadell.fm, d'aquí uns minuts, però demà tindrem més teca. Sergi Garcés, no ens deixem res, oi?
No, res, que ja m'he quedat sol damunt la gespa, que ara sí, ja tothom fotografies a la banqueta, al mig del camp, el president amb Antonio Hidalgo, de manera molt amistosa, evidentment, i demostrant aquest punt de comunió que al llarg dels anys, en el cas d'Antonio Hidalgo, 2 anys i mig o 2 temporades, anem a dir-ho així, temporada i mitja, que és la que ha complert 2 i mitja ja amb el Centre d'Esports Sabadell, doncs aquesta connexió amb el Consell d'Administració, que representa, deia ahir Pau Morilla Giné, el parell, si no el millor, un dels millors presidents de la història, Esteve Calzada, i el tècnic de Canovelles, a 30 minuts d'aquí. Diu que viu Antonio Hidalgo i que, per tant, no podria triar un lloc millor per treballar. Res,
no,
poc més cap allí.
Alguna aposta ja ens va fer recordar la distància que hi havia entre Canovelles i Sabadell per si hi havia permanència. Gràcies, Sergi, una abraçada, que vagi bé.
Fins ara.
Amb el Sergi Garcés, que ha estat els nostres ulls, com diem sempre, a la nova Creu Alta, acompanyat també del Roger Benet. Heu pogut veure les seves fotografies a @RadioSabadell al Twitter. Ens acomiadem també amb la feina de la Bea Aguilar al control de so, del Pau Vituri, que ha estat a les xarxes socials i que ha estat a la redacció, i us ha parlat en nom de tots ells, servidor Adrià Arroyo. Més informació, com sempre, a Ràdio Sabadell, el 94.6. Teniu l'informatiu just ara mateix en directe. No desconnecteu tampoc de radiosabadell.fm per estar al dia de tot el que succeeix a la ciutat, evidentment també en clau esportiva. Una abraçada, que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Programació especial a Ràdio Sabadell.